Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La primera promoció de l'escola La Mirada es gradua aquest divendres i diu adeu a una etapa educativa de 9 anys que aquest grup de nens i nenes ha viscut íntegrament en mòduls. La promesa d'una escola nova al Parc del Bosc de Volpelleres, primer, i a la Guinardera, després, ha marcat la seva infantesa i ha afegit un component reivindicatiu a la seva primera etapa escolar. Una etapa que tant l'alumnat com les famílies tanquen amb el cor dividit entre l'orgull pel projecte educatiu del centre i la decepció per les instal·lacions i la falta de compromís polític en la construcció de la nova escola. Cugat Mèdia ha parlat amb un dels alumnes del sisè, Quim Gilabert, el seu pare, el Marc Gilabert, la directora de La Mirada, Clara Casso, i la secretària de la Junta de l'AFA del centre, Leire González, per conèixer de prop la seva experiència. És un reportatge en vídeo que poden trobar a www.cugat.cat. I la plaça d'Octavia és l'escenari aquest divendres de 5 de la tarda, 8:45 del vespre, de la primera edició de Vacances de Llibre, una celebració que vol enllaçar el final del curs escolar amb el plaer de la lectura. Les llibreries Paideia, el Pati de Llibres, La Salvatge i el Celler de Llibres s'han unit per oferir, amb el suport de l'Ajuntament, una tarda de parades de llibres, contacontes, espectacles infantils, jocs de taula i també signatures d'autors i d'autores. L'Ajuntament de Sant Cugat ha proposat instal·lar el passatge de la marxa infantil al costat del rocòdrom i de la comissaria de la policia local, la unitat mòbil de la Policia Nacional, que haurà de prestar el servei de renovació de DNI i passaport. Aquesta fórmula provisional s'ha plantejat després del tancament de l'antiga oficina fa gairebé un any, una decisió sorpresa i precipitada, segons ha qualificat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, durant l'entrevista de mig mandat a Cugat Mèdia. I l'EMD de Valldoreix vol que a la vila pugui haver-hi habitatge assequible. Tot i que l'administració descentralitzada no té competències per fer-ho per si mateixa, aquest dijous ha posat de manifest el seu compromís. Ho ha fet a la Junta de Veïns de juny, on s'ha donat llum verda al compromís per construir el patrimoni municipal de sòl i habitatge de l'EMD. Aquesta eina legal, recollida a la legislació urbanística catalana i estatal, permet a les administracions locals gestionar de manera separada i finalista els béns i recursos vinculats al sòl públic i a l'habitatge. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
I 3 minuts del matí, iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades especial que fem des del Mercat Municipal de Mirassol. I amb aquesta sintonia, Sara Vella,
hola,
molt bon dia. Ja t'hem sentit,
Fent, he fet una volta pel mercat.
Una volteta interessant, no?
He vist molt potencial allà.
Sí?
Ara t'explico.
Val. Res, jo és que quan escolto aquestes sintonies, els divendres, és que m'imagino, mira quines escales més maques. Doncs amb aquesta sintonia podríem baixar tranquil·lament,
sí,
fent la desfilada en plan estel·lar, que no farem.
No farem.
Ens hem de dedicar al que ens toca, que és avui i ara, en aquest moment, a parlar de sèries que estiguin relacionades amb el món que avui tractem.
Home, sí,
el món dels mercats, no?
Aprofitant que estem aquí en aquest escenari tan autèntic, tan ple de vida, quan jo he donat una volta per dins, ho he vist clarament, allà hi ha historietes, segur. Aquí hi ha hagut
lius
entre dependents, dependentes, home, tot el dia aquí ficats. segur que sí.
És vida,
això
és vida,
xitxa
això.
Pels guionistes.
Oh, i tant. I la premsa del cor, que després en parlarem, segurament també.
Sí. Doncs vull parlar d'algunes sèries, justament, que estan ambientades en mercats.
Sí.
I si tirem de Maroteca, en aquest recull no hi pot faltar un dels clàssics de TV3, de casa nostra.
Sí, senyora.
Què? Sabem de què
Home.
Estem parlant?
Sí, sí, sí.
L'has vist, Carme?
Sí, però, ostres, hauria de fer molta memòria, eh?
Per qui no hi caigui, és el cor de la ciutat.
El cor de la ciutat.
Amb un immerescut, per cert, 4,8 a Film Affinity. No pot ser que estigui suspès aquesta sèrie.
Jo crec que és el pas del temps que li passa factura.
Podria
no?
ser.
Però en el seu moment va ser, com totes, pràcticament totes les sèries de TV3, sèries d'èxit al migdia.
Sí, la telenovela, per dir-ho així.
Exacte.
Aquesta va ser del 2000 al 2009 i estava ambientada al barri de Sant Andreu. Al principi, bé, al final de tot es traslladen al Raval, la família protagonista, i retratava la vida quotidiana del veïnat amb les seves alegries, conflictes, amors, dificultats. Tu què recordes especialment de la sèrie? Quina trama o quins personatges et venen al cap?
Vols que t'ho digui?
Sí.
El bar.
El bar del Peris, no?
El bar del Peris.
Sí.
El bar del Peris i la Cinta. Per cert, l'actor protagonista del Peris,
sí,
el vaig veure a Sant Cugat.
O sigui, el que és el Peris.
Fa dies. Sí.
O el seu fill
No, l'actor que
era el
protagonitzava el personatge del Peris.
És que ara ho recordo que TV3 va ser un dels primers cops que jo he viscut un canvi d'actor d'un personatge, que va ser el Quim Gutiérrez, que era el David, el fill del Peris,
sí.
Que guapíssim, totes enamorades i tots i molts enamorats també,
el jovenet.
I de cop i volta el canvien. I van posar un altre, i va ser com, aviam, m'estàs dient que aquest és la mateixa persona?
És veritat. Van fer un canvi que són difícils d'assimilar quan t'hi acostumes, no?
Sí.
A una cara, un perfil determinat.
Sí.
Doncs la parella, sí, la Cinta i el Peris,
sí.
Allà a la barra, perquè en aquell bar també passaven moltes coses.
Sí, era el xup-xup una mica de la sèrie, però també hi sortia un mercat, que era el mercat de Sant Andreu, i ahir hi havia, per exemple, la Cinta, la Mariona Montmany, que tenien una parada de fruita. Després hi havia un tal Benet a la peixateria. I un dels noms que potser més ressonen és el Ramon de les Olives.
Home,
que
nom i
cognom,
el Ramon
tenia.
De les Olives.
Sí. I, evidentment, la parada era la de les Olives.
Home.
I ell va tenir una historieta amb una tal, aviam si et sona una campana.
Em sona.
Isabeleta.
Sí, sí.
Que era
sí.
com una molt religiosa.
Sí,
que...
molt, molt recatadeta.
Sí. Sí, i que es va desmelenar allà. Doncs, sens dubte,
es va desmelenar
on, al
mercat?
Bueno, amb el Ramon de les Olives, sí, sí, va perdre l'Oremus una mica.
Sí, sí, el Ramon de les Olives, que era un personatge també una mica especialet, eh?
Sí, recordo...
Tu recordes?
Que eres... Sí, que hagués pogut ser el psicòpata, no ho va ser, però hagués pogut tenir aquest punt amagat, no?
És veritat,
no?
Perquè en aquesta sèrie hi havia... era el violador, no? El violador de Sant Andreu, era?
Era aquesta?
Pues,
ah,
si no,
sí, també
si no barregem
Narcís,
sèries...
Sí, és que a vegades
jo
passa, eh?
Sí. Podria ser que sí.
Sí, de la Montse Guallar, no? Justament. Eren molt amics amb la Montse Guallar.
És que estem parlant d'una sèrie que va durar 9 anys.
Sí, sí.
9
sí,
anys
sí.
de sèrie.
Cada dia.
Escolta, és difícil, també recordar amb tantes que han passat.
Sí.
Però sí, el Ramon de les Olives. Per cert, al Mercat de Mirasol, has vist si hi havia parada d'olives?
Sí, hi havia una de conserves i...
Encortits i
a vegades llegums també, que ho barregen una mica a vegades per fer ja tot el pack.
Molt bé.
Doncs passem ara a una sèrie una mica més controvertida, no sé si l'haureu vist o què us haurà semblat. Parlo de Foodie Love, la primera sèrie de la cineasta Isabel Cuixet, amb Laia Costa de protagonista. És de l'any 2019, o sigui que és més recent, i té un 6,4 Film Affinity, no està malament, es pot veure a Max.
Tu l'has vist?
Sí, he vist, la vaig veure en el seu moment. Després, quan posi el teaser, et dic, segueix la relació entre una dona i un home, amants de la gastronomia, que precisament es coneixen a través d'una aplicació de cites per foodies. O sigui, gent que li agrada molt menjar i així les coses gourmet, es coneixen a través d'aquesta app. I la meva pregunta que us volia fer ara que ha arribat l'Alba i
Carme,
ja sé que fa temps que teniu parella, però... si haguéssiu de tornar a començar i haguéssiu de tenir com un Tinder, sí, fa mal.
Em fa jo m'hi apunto. Jo aquest m'hi apunto, aquest sí que mola.
De foodies. I si sí. quines altres aplicacions segmentades us agradaria haver utilitzat? De, no sé, de mans de les sèries, de gent que juga a petanca, de
llibres. No sé per què ho diu.
De llibres, potser, no? Jo potser de llibres.
A mi el
llibres,
tema, el sí, tema foodies, a mi m'agrada sí. molt el tema foodies. Sí.
Però el menjar m'apunto, també.
I el tema viatges, coneixement de cultures...
També,
totes aquestes històries són molt llamineres, són atractives.
Sí. D'esport, també, però potser hi ha més marge de risc.
Bé, de fet, la gent lliga bastant, no?
Ui, l'escalada, si aneu als rocòdroms... Bueno, allò, el Tinder en persona, són els rocòdroms. Sí, sí, sí.
Ah, sí?
Moltes primeres cites...
Vigila sí. cacau
perquè és l'oportunitat de fer potser alguna cosa, no? Si tu fas escalada i l'altra persona que estàs coneixent no, estàs en un entorn
mira,
amb més gent,
no ho sabia.
Hi ha contacte físic perquè potser l'ajudes.
Jo he fet escalada 3 anys vaig començar mira. Amb parella i vaig acabar sense
doncs, no dic res. Doncs potser si et ve de gust en algun moment tenir una cita tens l'oportunitat de tenir estar en un espai així obert i tenir cert contacte físic
doncs, però mira, està bé, perquè mira, amb aquestes plataformes provar. Amb aquestes aplicacions, entres, surts ara coneixes un, després coneixes un altre, escolta, és que sí. sense cap mena de compromís, només el compromís de compartir totes aquestes temàtiques, no?
Sí.
Vinga,
sí. Doncs ja aquests això. Protagonistes nostres, que a mesura que van compartint àpats en restaurants, cafeteries i bars d'arreu del món, perquè no es queden només a Barcelona, se'n van a Roma, a París, així es van coneixent, van descobrint els seus gustos, les seves pors, posen a prova aviam si encaixen o no. La sèrie explora, amb un to intimista, irònic i sovint filosòfic, com les experiències prèvies, les ferides emocionals i les obsessions condicionen les relacions. Sentim el tràiler.
Un cafè, no?
Es solo un café.
¿Por qué voy a creer?
Hay algo como de falsa promesa en una pizza.
En el amor.
Como si nunca pudiera estar a la altura de lo que prometes, ¿sabes?
Prende tal como yo soy. Perché voy a creer?
I gelati sono come le storie d'amore. Quando cominci a mangiarti un gelato non pensi mai che finirà. Perché se lo pensassi magari non lo mangeresti. O sì.
Em ve de gust tot el que ha dit.
Sí, és veritat que apareixen allà uns plats i que et mors de ganes de menjar, eh?
Ha començat amb el cafè, que ara la Marta Mercè m'estava explicant que ella és molt siberita del cafè. Pensava que bé, després de la pizza, mare meva, m'encanta la
apareix
pizza.
Apareix també un croissant boníssim a la sèrie.
A més, que en el món de la cinematografia, el món gastronòmic dona tantes possibilitats.
És molt atractiu.
És tan vistós, tan llaminer. Quantes pel·lícules no s'han fet al voltant del menjar? O de la gastronomia.
És la de 9 setmanes i mitja, la típica de les maduixes i la nata i tot allò.
No, aquesta és American Beauty, no? No, és el dels pètals. Sí, m'he equivocat.
Sí.
No, he vist coses vermelles.
Crec que sí que sempre es parla de que hi ha una escena com molt sensual. Doncs hi ha una cosa similar. Ells estan fent, no sé si estan fent un pastís o no sé què estan fent i també s'acaben embolicant. Sí, és molt suggeridor. Però també
gos.
Té un punt.
Aquesta és gos?
Això amb
no,
la
fan,
ceràmica.
No? Fan ceràmica.
No, sí, però em sembla que... Ara no sé, diria que potser també hi ha una escena en què estan treballant. Bueno, no ho sé.
Jo buscaré. Però us he de dir una cosa, que potser ja va lligat a la Isabel Cuixet. És que jo havia vist algunes pel·lícules, m'havien agradat molt, però la sèrie us he de dir que té un punt molt, 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 molt pretensiós.
La sèrie.
Bé, és una directora amb les seves característiques, no?
Val. És que jo potser
no
ho havia vist amb el cinema, no havia sigut tan conscient, i de cop i volta dic, ostres, què és això?
És made in.
El menjar, per això, les sèries i les pel·lícules, no sé si us passa, que a vegades té el poder de traspassar la pantalla. Sí. I allò que, sobretot, no, si no has menjat, allò no estàs mirant la ben dinat o ben sopat, veus algú allà menjant alguna cosa que...
Però pel que
sembla
dèiem,
que t'arriba l'olor.
Pel que dèiem, perquè les imatges són superatractives, no? Aquells primers plans, el maneig de com es treballa a la cuina, tot sí. allò és tan atractiu.
I si no és comèdia, normalment ho fan bé, no? Sí. Si no és una comèdia, allò que hi ha algun desastre culinari, per
sí,
entendre'ns.
Sí, no, està molt bé.
Comèdies romàntiques acostumen a ser moltes,
molt
no?
Cada està molt ben pensat. Aquí direu, tota l'estona estan en un mercat, no? Estan a molts llocs diferents. És un capítol en concret, el capítol 3, que es titula La Giosa de Proust.
Mira.
Els personatges viuen una cita en un sofisticat restaurant japonès que està situat fictíciament al que seria el Mercat del Carmel de Barcelona. Aquest escenari no existeix, però recrea l'interior d'aquest mercat i està inspirat en un local de ramen de Madrid que sí que existeix, que està al Mercat d'Anton Martín. Els protagonistes allà comparteixen un ramen, no sé com ho dieu, que Cuixet considera el millor del món, amb la Giosa com a fil conductor del capítol. El mercat és l'únic escenari inspirat en un lloc real però recreat per la ficció i l'escena contribueix a l'estètica gastronòmica que defineix la sèrie. Jo crec que d'alguna manera la Cuixet ha volgut plasmar el que sí que veiem, els mercats, que tenen aquesta vidilla, que tenen aquest poder de seducció, que tenen... amb molts també a la boqueria també s'hi pot menjar.
La degustació, no?, que s'està fent cada vegada més, l'espai de mercat de compra i l'espai de degustació.
Sí, que no sempre funciona.
No sempre funciona, Sant Cugat sempre funciona. No acaba de funcionar. El mercat de Sant Miguel a Madrid sí funciona, no?
Sí, sí. Doncs bé, la Isabel Coixet, que ha canviat la magdalena, no?
Exacte.
El ramen.
Exacte, per
la veu la magdalena,
ara,
no...
que el millor ramen sigui Madrid, perdoneu que us digui, no he menjat aquest ramen, n'he menjat al Japó. Jo crec que cada cosa... que... no, és com si em diuen que la millor escudella carn d'olla la fan a Tòquio. Bueno.
No pateixis, que justament el Japó està molt present en la sèrie, perquè la protagonista representa que havia tingut una parella japonesa i havia viscut molts anys al Japó i ella també està així, amb aquest discurs.
Clar.
Mateix, però, clar, si et ve el japonès i ha comprat el menjar allà i no sé si l'acaba, potser,
convencent,
de convèncer...
eh? Bueno, escolta, em podeu convidar, si
voleu. Tenim un altre punt.
Al mercat fictici de Carmel, quedem demà.
Perfecte.
Vinga, a fer un ramen.
Amb diners del Monopoli.
Una última proposta?
Última proposta, vull que l'escoltem.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar.
Doncs us he de dir una cosa, Manel sí que és la meva magdalena de Proust, perquè sentir-ho i transportar-me ni fa ni més ni menys que 16 anys, per tant jo era una joveneta de 24 anys.
Encara
no anava ni al rocòdrom, o sigui que quin record.
I per què Manel, Sara?
Ah, doncs aquesta cançó, que és una adaptació, bueno, és una versió d'una cançó...
com un pico, no?
Sí, de Pulp. Doncs la va gravar Manel, el videoclip el va gravar al Mercat de Sant Antoni.
Home,
a l'antic, per cert, perquè està remodelat des del 2018, per tant, era l'antic. Sí, i estan ells per allà, van, com ara he fet jo avui, així amb el micro, amb la gent, tal, doncs ells anaven amb els tres instruments, perquè han evolucionat molt, de fa 16 anys... sobretot ara que no existeixen, però a fa 2 anys que encara creaven cançons, doncs...
O sigui que...
van anar madurant, com la bona fruita.
Sí.
Ells també eren uns pipiolins de 24, 25 quan van començar i ara són uns 40. Doncs...
ara estava pensant...
en plena forma.
Estem parlant de sèries, però avui ens trobem al Mercat Municipal de Mirassol i hem parlat de viatges, d'experiències... hi existeix un turisme de mercats?
Jo el faig.
Jo també.
És a dir, jo quan
sigui,
visito el mercat de la ciutat, sobretot, on vaig, perquè em permet acostar-me a la gastronomia i a la quotidianitat d'alguna manera. No?
Exacte, és una manera de conèixer de primera mà el lloc que estàs descobrint, que estàs visitant, perquè allà s'hi fa vida.
Sí, parada obligatòria, estic d'acord.
Sí.
I de fet és que tots els viatges han de tenir aquest component una mica de viatge gastronòmic,
home,
no?
Si no és complet.
Exacte.
I és veritat potser que cada vegada, amb diferents formats més i menys sofisticats, els mercats tenen aquests espais de degustació. Estic pensant en les últimes ciutats que he visitat i a totes he acabat menjant al mercat, ja sigui picant alguna coseta o dinant.
Sí.
Està molt bé, són opcions que, bueno, que des d'aquí recordem, no?, que es poden aprofitar, que són saludables, que estan molt bé, que et permeten doncs, aquesta aproximació al lloc que estàs visitant i conèixer doncs, la cultura, la gastronomia, la idiosincràsia, no?, d'aquella zona. Alguna proposta
més? Jo no tenia més propostes. No sé si a vosaltres se us ha acudit mentre parlàvem alguna pel·lícula, alguna sèrie ambientada en mercats.
Home,
mercats.
La dama i el vagabundo, no? L'escena de l'espagueti, però no és un mercat.
No, però
hi ha menjar.
Però la allà darrere del restaurant italià, sí. No? A la porta de darrere. Sí. És veritat.
Com és la pel·lícula aquella de Come, Ama i
Reza? De la Julia Roberts, oi?
Julia Roberts. Quan està a la Toscana menjant pasta...
Les pel·lícules d'Itàlia sempre, sempre, sempre hi ha o el menjar o el vi.
Sí.
Almenys les fetes pels americans.
Sota el sol de la Toscana,
també.
Que és una pel·lícula romàntica també que funciona molt també a través de la gastronomia, del menjar típic de la zona.
És que és una cosa xocolats. Que fem, no? És una cosa que fem sempre. És a dir, és una cosa tan quotidiana... comprar i menjar.
Sí, és imprescindible
que és
per viure.
Molt bé, doncs aquí queden
d'estan
aquestes...
D'estan traient targeta
targeta groga. Targeta groga. Sara,
jo aniré a fer un vol, aviam si hi ha alguna coseta de
degustar. O a les olives.
A
veure
olives,
si trobes el Ramon.
El meu Ramon, no?
Molt bé. Gràcies, Sara.
Fins aviat.
Gràcies, Alba. Adéu. Adéu.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Frenchki Sant Cugat patrocina aquest espai.
Onze i 23 minuts del matí, continuem en directe des del Mercat de Mirasol, on fem aquest Faves Comptades especial per tancar definitivament la temporada. I com és divendres, no podien faltar les revistes del cor ni tampoc les companyes que ens han acompanyat al llarg de tota la temporada. Eva Garrido, Cuca Fernández, benvingudes de nou.
Hola, què tal,
bon dia.
Carme?
Com
bon
esteu?
Dia.
Molt bé.
Molt bé. Molt ben envoltades.
Sí. Ben envoltades. I per fer la festa més grossa, li hem dit a l'Alba i a la Sara que ens acompanyin, no? Perquè
hem de fer el contrapunt, perquè aquí hi ha les reines del cor i aquí hi ha l'analfabeta del cor.
Les de piques.
Aquestes, però jo els he anat escoltant i jo crec que alguna cosa hauré après.
Esperem que això, que aquest examen surti bé, perquè la temporada ha donat de sí, eh?
Sí. Jo crec que com a mínim l'aprovat el tindrem, no, Sara? Carme?
Jo he de dir que no, que aquest tipus d'informació m'entra per una orella i em surt per l'altra, em sap greu.
Potser alguna cosa sort.
Jo d'escoltar-les a elles,
O com a tots els exàmens, allò...
contestar voleo. Sí. A veure si us rasques
alguna cosa. Però no es pot copiar, eh?
No es pot copiar, però donar-nos opció.
Fem una cosa, l'última repassada abans de l'examen.
Diuen que no és bo, això, eh?
Anem ràpidament. Sí, mira, és recent, és fresquet. Les portades de la premsa, de les revistes de la premsa del Cor d'aquesta setmana. Mm-hmm. Les quatre portades que habitualment en repassem. Denominador comú.
Aviam, la parelles, valoració de la Carme.
Parelles menys una.
Molt amor,
Carme, ja ho dèiem. Si ja et dèiem la setmana passada que arriba a l'època les revistes que van plenes de casaments, batejos i comunions, dimecres passat teníem a les portades comunions, que vam comentar divendres, doncs aquesta setmana tenim casaments.
Casaments.
Tenim casaments a la revista Hola, tenim casaments a Semana, a 10 Minutos... D'una banda, trobem el casament de Susana Molina, coneguda popularment com a Susana Bicho, que és una jove que es va donar a conèixer perquè van a Gran Hermano. Us sona, Sara?
Quines cares veig per aquí?
És amiga de la Pombo, jo la veig per Instagram, sí. Aquesta.
Es va donar a conèixer perquè van a Gran Hermano, allà va trobar l'amor amb un altre concursant, que era el Gonzalo, i anys després van anar a la Isla de las Tentaciones, a la primera edició.
Eva, una cosa.
Mira, a la Sara diu que sí.
Les va anar molt malament. Una pregunta, pot ser que convidés el Gonzalo al casament?
El Gonzalo no, el seu germà Bassó va convidar.
Ah, clar, però sempre...
Per això t'has confós.
Jo anava despistada, veus?
Quin embolic.
El seu excunyat va convidar.
Aquesta?
No, és aquesta.
S'ha equivocat de portada.
Anem bé.
Doncs escolteu, la Susana Molina es va casar divendres envoltada del seu sèquit d'amigues influencers, que veiem a la portada de Semana, entre les quals hi ha la catalana Marta Rimbau, i també hi ha l'Anabel Pantoja.
Què va passar? Què va passar? Pues que va penjar una foto a l'Instagram amb la seva parella ballant i darrere es veia el vestit de la núvia. Clar, zasca a l'exclusiva de la Susana Bicho.
Clar.
Vaja.
Tot el problema.
No perden de monetitzar res, sí. Aquesta gent.
Clar, és que això baixa el preu.
Sí. Això és un negoci.
De fet, a la revista Lectures, en Finestreta, porten aquesta imatge, no? La Anabel Pantoja amb la seva parella, en David, que es van fer aquesta foto, i de fons es veu a la núvia, que ella tenia pactada aquesta exclusiva amb Semana. No és que es vegin gaires detalls del vestit, però bé, ja pots veure que és una cosa blanc. Lligada al coll...
L'Anabel sembla nova, eh?
Creieu que ho ha fet sin querer queriendo?
No ho sé.
Hi ha gent que diu que...
És que la posició, pels oients que doncs, no us veuen la portada, aquesta... estan allà l'un davant de l'altre i amb la B baixa que forma la separació dels dos, justament al mig hi ha la
parella. De fet, l'Anabel Pantoja en unes declaracions ha dit que és molt mala amiga.
És que amigues com aquestes no cal tenir enemics. No? Que no cal tenir enemics.
Doncs això...
Més casaments, Eva,
sí,
més casaments.
I després l'altre casament de la setmana ha sigut el de Belén Écija, que és la filla de l'actriu Belén Rueda i el productor Daniel Écija.
I... Que hem de dir que es van conèixer aquella sèrie tan famosa, Médico de Família, van estar casats durant 15 anys, es van separar...
Ai, tu, que ens has portat als anys 90, no?
Clar. És que són una parella dels 90. No us en recordeu el programa amb el, com es deia, aquell de Telecinco, l'Emilio Aragón?
Sí.
La Belén Rueda va sortir allà.
Sí,
és tornat al passat, això.
Doncs això...
I el Juego de la Oca.
Sí. Doncs això que
la Belén Rueda va sortir allà.
Es van conèixer el VIP Noche de Telecinco.
Sí, el VIP Noche
de la Santa Justa Clan, com, quina és?
És Los Serrano.
També
la Sara ja és Los Serrano, ja està.
Ah. També sortia.
Clar, és que ella, ella és més... Nosaltres som boomers. Ella és més jove.
Sí.
No, la Sara està amb el vostre equip.
Jo estic al mig.
No.
Al mig, com el dijous.
De Família ens va enganxar una mica passadetes.
Com la televisió marca les generacions,
sí.
Eh?
Sí, i tant. Clar, és que Médico de Família jo devia tenir 5 o 6 anys i no em deixava.
A que Mariano Medina no us va marcar cap de vosaltres?
Bueno, jo vaig agafar algú, eh?
Veus? Mira, ni qui és Mariano Medina.
No, el
pobre senyor.
Era
l'home del temps de Televisió Espanyola.
Continuem Mariano. Amb la boda, amb el casament.
Sí, doncs això, que es va casar a l'illa de Menorca, perquè és un lloc especial també per la parella, per ella, no? Perquè hi ha passat molts estius de la seva infància. En aquest casament hi havia convidats com la parella d'influencers formada pel Tomàs Páramo i la Maria García de Jaime, l'actriu Dafne Fernández, l'actor Francis Lorenzo... també hi havia Emilio Aragón, també com a convidat.
Quanta gent guapa, eh?
Sí, un casament molt, molt hippie, molt...
A mi em va sobtar el vestit de la mare, de la Belén Rueda, que sempre va espectacular. El vestit és maco, però això. No és un vestit...
És més discret.
Per anar a Menorca.
Sara, jo crec Alba, que... què en penseu d'aquesta Pamela i aquest vestit groc i una Pamela vermella?
És que la Pamela és, bueno, va a la bandera d'Espanya una mica, no? Que tampoc la Belén Rueda jo la tinc com una persona, no?, supernacionalista. Però jo és que la Pamela la trobo com molt de Madrid, no? Que... Bueno, molt de la resta de l'Estat, també del nord d'Espanya, que es porta molt.
És com un vestit més
però...
d'entretens, no?, per aquestes dades, i menys a la illa de Menorca.
Yeah. Sí, a més
és clar, però el blanc, no? El blanc no es porta, no? Els casaments diuen no es pot anar de blanc.
No, però és un com un ocre,
bueno,
no?
Però pots portar un trencat.
Jo el que veig és un vestit...
Escolta, si ella li agrada.
Que això és un groc, un groc mostassa.
El que sí que hem de dir que els nuvis són guapíssims els dos, eh? Espectaculars.
Sí,
i anaven, a mi el vestit de la núvia m'ha encantat, té un estil així greco-romano, així molt xulo.
Unes tires que li penjaven. I val a dir que tot i que surtin a la revista Hola, les imatges les han cedit gratuïtament de la fotògrafa que els va fer el reportatge del casament. Doncs les han cedit de franc a la revista Hola.
Això és que no necessiten gaire els diners.
No, ni els interessa. Va, més portades, o més protagonistes, perquè a banda de casaments tenim parelles, també tenim molt estiu, molt mar, molta platja. La portada més sorprenent és potser la de la revista Lectures, que ha eixampat a l'estrella del Barça, Lamine Yamal, de 17 anys, amb la influencer gallega Fati Vázquez, que en té 30 a Itàlia.
Val. Què vol dir això?
Llavors, a la portada...
Res, perquè no surten fotos d'uns zapatons i fent res.
Res. I la influencer, aprofitant precisament l'últim programa de la família de la tele, es va pronunciar davant atacs que fa dies que rep, perquè li estan dient de tot per xarxes i diu que han estat farta, que la família està patint, i segons ella només són bons amics. I jo aquesta portada l'he comentat amb el nostre company de redacció, Pau Vázquez, i ell
li, volem el comentari de qualitat.
Volem saber.
Li dic, tu què en penses, Pau? I em va dir que només han sortit a passejar. Ell ho va definir així, que han sortit a passejar.
És que els homes i les dones podem ser amics, per l'amor de Déu. Quina pesadilla.
És que de seguida ja pensem malament.
Sí que és veritat.
Bueno, que sí que diuen que la mare...
Potser no hem de pensar, no? És voler els diners de la foto.
El que sí que diuen que la mare del Lamine Yamal està una mica molesta,
Fins
que no li agrada, no? Que...
Però, però si és normal.
És que és menor d'edat.
Mira, el pitjor que li pot passar a aquest noi és que comenci a protagonitzar portades a les revistes del cor. Això és el pitjor que li pot passar. I, però clar,
aquí ha sortit la futbolera.
Oh, clar.
Home, Carme, el pare ja ha donat de sí, una mica. Sí.
Deixem el pare de banda. Vale. Aquest nen, la seva mare és el seu referent i la seva mare és qui el porta més recte. I la veritat que per l'edat que té és un noi que és molt sensat, vull dir que...
ostres, que pateix,
ja voldríem molts, no?, tenir aquest
veurem
nivell
aviam
de...
Veurem com evoluciona el tema,
Veurem com evoluciona, perquè ara mateix Lamine està al Brasil. Sabeu a qui ha anat a veure?
Aquí.
Neymar.
Ai.
Ui,
perill, ai, Carme, que és el rei de la festa.
Jo us he de dir una cosa, que aquest noi, jo, quan el veig jugar, dic que neimeja.
Doncs esperem que acabi millor amb el Barça.
Això és una exclusiva, el que estàs donant?
No.
Ho han penjat a xarxes socials.
Clar.
No, és que jo no m'hi havia enterat.
És recent, però està a Brasil compartint
un temps. Que també és un diari de premsa del cor. Segurament que posa aquesta informació. No ho poseu a les portades, però us asseguro que hi ha la mateixa informació.
Doncs esperem que sigui la primera, però també l'última, en què surt el xicot a la premsa del cor.
Veurem si aquesta relació supera l'estiu o no. De moment, ells defensen...
Jo també aposto per l'amistat.
Penso que aniran sortint.
Parlem de la següent, que aquesta sí m'agrada.
Vinga, doncs sí, més amor. Parlant d'amors, en finestret a la portada 10 minuts. I tenim Rosalia, que l'han enxampat passejant per Barcelona amb el seu nòvio, que és l'actor i cantant alemany Emilio Sacraia. Ho dic bé, Alba, tu que saps alemany?
És que jo crec que el cognom no és alemany.
No és alemany. Doncs aquest noi té 28 anys i és pare d'un nen. I la parella va ser fotografiada per Barcelona i han fet plans, com per exemple en el concert de Carolina Durante, que recordem que el cantant de Carolina Durante és el cunyat de Rosalia.
El nòvio de la Pili.
Amb la seva germana, la Pili. Molt bé, Alba.
Jo és que si és de la Rossi...
A mi els amors de la Rosalia em tenen despistada.
Ja. Sí, perquè jo em vaig quedar amb el de la sèrie aquella tan famosa.
El de Ver.
El Queen. Però és que se'n va d'un extrem amb l'altre.
És, no? Que de Rau,
és que per
Alejandro.
Gustos... Per gustos, la varietat, clar, perquè en proves un, veus que t'agradi que no,
clar.
Però és un altre.
Sí, però quina mandra ser famosa i que t'ho vagin
quina
retratant
mandra, exacte,
tot, eh?
La mandra és això.
O tu quan sempre menges gelat de llimona, per exemple, oi que no? Depèn dels dies.
Doncs però això, no vols que algú ho vagi anotant.
No caldria.
Això què vol dir, Carme?
No caldria.
Que no menges gelat de llimona cada dia, tu?
No.
Ah. Un dia llimona, un altre dia coco, un altre dia vainilla.
Xocolata.
Xocolata.
Pistatxo.
T'estem descobrint,
A la varietat i al bon gust. A la varietat i al bon gust.
Doncs escolteu, estaven a Barcelona, però ara fa unes setmanes les fotografies eren per Berlín, o sigui, potser ha sigut una mica això de jo t'ensenyo una mica la meva ciutat o el meu país, la meva zona, i ara tu vens cap aquí, t'ensenyo... No sé si l'haurà dut al bar Pollo, que és el bar preferit de la Rosalía.
Van anar a una taverna que es diu El Cucut, al carrer Roger de Flors, us ho dic de memòria, que és un restaurant molt senzill.
Escolta'm, després dieu que no en sabeu del cor, eh? Sí.
Home, perquè això, Instagram, ens ho
sabem el que sabem.
M'esteu sorprenent.
Perquè és un artista, no és una famosa, no és una... A mi m'interessa la Rosalía com a artista.
A mi la Isla de las Tentaciones.
Clar, que
d'allà també surten molts artistes.
Sí.
Els o sigui,
el Montoya i tota la colla.
El Montoya l'he hagut de veure. No estava mirant la temporada, però hi havia
tant... Quin era el teu favorit? Tenies algun o no?
D'aquesta última temporada? Aviam, tots feien molta vergonya aliena, eh?
Sí?
És que ho mires per no...
L'Alcaide no et va cridar una mica l'atenció? La Carmen Alcaide?
Van marxar massa...
Carmen Alcaide?
Va marxar abans?
Al mig, sí, va marxar
abans. És que jo vaig començar quan... Després que el Montoya fes la seva gran aparició.
Escolta, Cuca, què et sembla si posem a prova a la Sara i a l'Alba abans de marxar de vacances?
Home.
A veure si han estat atentes, i a la Carme també. A veure si ens ha escoltat.
Així vam començar el curs escolar, eh? Que vam dir que al final de la temporada tindríem que fer un examen final.
Vinga.
Vinga, doncs va, què et sembla? Cuca, tu, arranca amb aquestes preguntes.
Ai, espera, giro perquè veig que està en negreta.
Amb la primera pregunta. Noies?
Vinga, va.
Quin programa de televisió ha estat cancel·lat per Ràdio Televisió Espanyola per baixa audiència?
La Família de la Tele.
Donaré. Sí. Ah, no em doneu
un marge. Ja
perquè hi ha l'Inés Hernán.
Sí, avui he vist el seu comunicat.
Vale. Era una notícia que l'hem anat comentant les últimes setmanes, sí. I van tancar el xiringuito abans del que vam dir
del
nosaltres.
Que vam dir. No es van esperar juliol, ni el Tour de França.
I què hem de
Heu
dir?
Fallat el pronòstic, eh?
I ja era hora.
Sí.
No l'he vist, només sí. Sé que...
Jo tampoc l'he vist, però és que no calia. No calia.
No calia.
Va, doncs
no
aquesta,
calia.
Aquesta se la sabien. Cuca,
anem a la pregunta. Quina famosa ha reclamat la retirada de les samarretes i productes amb una raspa de peix? Paz Padilla, Belén Rodríguez o Silvia Alonso?
És que només en conec una.
Paz Padilla.
La Padilla, és que les altres, no?
Molt bé!
És Paz Padilla. Sí. Aquestes darreres setmanes els comerços de Zara de los Atunes s'han queixat perquè estan rebent...
Estan en rebel·lió.
Estan rebent burofax de, per part de Paz Padilla o, si més no, els seus advocats, que diuen que han de retirar totes aquelles imatges que estiguin en textil o complements amb la raspa de peix, perquè no sé si ho sabeu...
La raspa, què és? Les espines?
Sí, l'espina.
Sí. Però la raspa és típica de la ciutat de Cádiz, també de Vigo, eh? S'ha de dir que a Vigo també.
Que hi ha algú... si venen...
Però què vol dir, que ella és la propietària de la imatge d'una
espina?
És que ella el que ha anat a fer és a registrar la imatge de la seva marca, sí. Que porta una raspa que li va fer un dissenyador. Llavors ella el que està dient és que s'ha de retirar la raspa de complements i textils, però clar,
prèvia,
això...
Que també t'he de dir que hi ha raspes i raspes, o sigui que hauria de concretar de quin tipus de peix
jo és. No li veig recorregut jurídic.
En defensa de la Paz Padilla hem de dir que el que està reclamant és que ella ha patentat un disseny i ha de ser patents qui ho ha de dir si pot o no pot o el que dius tu, si això tindrà recorregut.
Veurem.
Bueno, continuem.
Més. Ens en dona temps per a alguna més?
Vinga.
Sí?
3 minuts tenim,
Vinga,
no?
Vinga, som-hi, doncs.
Quin artista va viure un emotiu moment de llàgrimes durant la seva visita a la Verge del Rocío?
Hombre.
Isabel Pantoja, Pastora Soler o María Jiménez?
La primera.
Ah, molt bé, Carme.
La María Jiménez és viva?
No, és morta.
Ah, vale.
No, però la Isabel Pantoja. Que ja, trampa,
vale, vale, ja comencem a dubtar, no?
Viu o mort seria un altre joc molt interessant.
És veritat.
Carme, i per què plorava? Examen de l'altre dia.
Ostres,
per què plorava?
Des de la setmana passada. No sé, per la sortida, no?
Perquè marxa probablement i trencarà amb la seva vida.
A l'última visita.
A l'última visita, Rocío. És el que s'està rumorejant. Doncs ens queda temps per més?
Una, l'última, aquesta l'heu de saber, noies,
n'estic segura. Quina influencer ha protagonitzat una escapada romàntica amb el seu actual company Joan Verdú? Dulceida, Laura Escanes o Maria Pombo?
Laura Escanes.
Molt bé.
No ho sabia.
Influencers.
Ens completem. Cada fava té la seva especialitat de la premsa del cor.
Sí, jo crec que a l'Instagram et dona molta informació.
Jo estic a Instagram, jo estic amb influencers.
Veus? Ei, a Instagram, tu?
Sí, influencers i ja ho he dit, Isla de las Tentaciones, no me'n faré enrere. Sí.
I jo de l'època de Mariano Medina ja ho tenim tot completat.
I la Eva i jo ens ho traguem tot.
Entre mig. Sí. Quina
taula.
Ho veiem tot.
Molt bé.
Doncs molt bé.
Algun pronòstic per aquest estiu? Alguna previsió per aquest estiu?
Home, sortiran noves parelles.
Sí?
Oh, sí.
Va, això ho sé jo també.
I en 30 anys,
és una evident de pacotilla.
Avui me'n vaig a Madrid. Ja us comentaré aviam alguna coseta.
Tens una prova pendent de... Ens has de portar proves?
De Galícia.
De Galícia.
De qui era?
De Julio Iglesias.
Sí, de la casa, de la mansió, de...
Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Tinc feina pel setembre.
Val, doncs volem fotos, eh? Sí?
Les tindreu.
Vinga. Ai, perdoneu, mira que tenim aquí...
Ai, això no ens podem oblidar.
El patrocinador French Kiss. Us en recordeu que vam fer el concurs i que teníem guanyadora? La Marta Orero?
Sí.
Marta Orero. Doncs ella no ha pogut venir a recollir el premi, però sí la persona amb qui ho compartirà,
això,
que és una de les seves amigues, i li fem entrega d'aquests dos vals.
D'aquest superregal, que és un lifting de pestanyes, que us ho recomano. Quina perquè
sort.
És brutal.
Home, moltes gràcies.
Això per l'estiu és fantàstic, no?
Això és fantàstic tant, perquè no t'has de pintar. I encara que vagis a l'aigua...
Va sempre
a l'última.
Perfecte, doncs agraïda a French Kiss per aquest regalet.
I a la teva amiga, que t'ha dit que si vols anar amb ella.
Sí, sí, molta sort, molta sort.
Olga, t'agrada tu la tertúlia del cor?
M'encanta.
Ets d'actualitat de la premsa al cor i de la tele?
Sí, i tant.
Doncs et convidem que algun dia passis per l'estudi, eh?
Perfecte.
Ja tenim convidada per la propera temporada.
Moltes gràcies.
Ens vindrà amb unes pestanyes meravelloses.
I tant. Bueno, que tingueu un bon estiu totes.
Igualment, moltes gràcies i enhorabona.
Que vagi molt bé, gràcies. Bé, doncs, noies, ho deixem aquí, que tingueu bon estiu vosaltres també.
Igualment.
Igualment.
I ens continueu explicant coses la pròxima. D'acord?
Tenim deures, o sigui que...
Sí, teniu deures, sí, senyora. Eva, Cuca, que vagi molt bé.
Igualment. Gràcies per tot, eh? Una abraçada a tots i bon estiu.
Adéu-siau.
French Kiss Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Oh.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Amb l'arribada de l'estiu, el risc d'incendis forestals augmenta de manera significativa al nostre entorn. Per això avui volem aprofitar l'Espai de Protecció Civil de Sant Cugat, al magazín Faves Contades, per parlar sobre la nova campanya de prevenció d'incendis forestals, les mesures que podem prendre per protegir els nostres habitatges i què hem de fer si malauradament el foc arriba fins a casa nostra. I per resoldre tots aquests dubtes i donar-nos consells pràctics, avui ens acompanya aquí en aquest especial des del Mercat Municipal de Mirassol el Gabriel Mas, que és tècnic municipal de Protecció Civil de Sant Cugat. Gabriel, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Com estàs?
Bé.
Preparat per aquesta campanya?
Bueno, preparat ja d'entrada per Sant Joan, que és el primer que ens ve.
És veritat, ens queda res. Estem a tocar, però clar, diguem que el pastís gros és a aquest estiu, un estiu que, de moment, en quin punt diries que ens trobem de risc pel que fa a Sant Cugat i també a Collserola?
Bueno, dir-te que d'entrada la campanya va començar a primers de juny aquí al parc de Collserola, ja s'ha començat a efectuar tot aquest tema preventiu i ens van comença des de juny fins al setembre. I en quin moment estem? Doncs mira, precisament avui una cosa que es diu el Pla Alfa, que és, ens indica quin risc d'incendi tenim al nostre municipi, ja estem a nivell 2 sobre 4. És a dir, avui, bueno, fa dies que la calor està apretant, estem per temperatures normalment més altes del que tocaria pel temps d'ara que estem, i fa dies que no plou. I tot això, la sequedat, la calor, doncs fa augmentar el risc. Hem estat en pla alfa 1 des de fa uns dies, avui precisament hem entrat al nivell 2.
La campanya de prevenció que acaba de començar aquest mes de juny, exactament en què consisteix?
Bàsicament és que tots els equips i serveis d'emergències d'aquí al municipi, no només de Sant Cugat, sinó en aquest cas estem parlant del parc de Collserola, doncs estem amatents i preventius per tot el que pugui passar. És a dir, des de les torres de Collserola, que estan a les torres de Guaita, sí, que ens van informant cada minut sobre el que pugui haver-hi, estem en contacte i amatents a que pugui sorgir qualsevol conat d'incendi per actuar en aquell moment.
I el vostre paper, quines són les tasques que feu des de Protecció Civil?
Nosaltres bàsicament és coordinació, en aquest cas nosaltres ens coordinem amb tots els serveis d'emergència, tant municipals com a nivell de bombers de la Generalitat o bombers de Barcelona seria el cas, i els guardes del parc de Collserola. Coordinem tots els serveis. En cas de que malauradament hi hagués un incendi, som els que activem conjuntament amb l'alcalde, que és l'autoritat municipal de Protecció Civil, els plans de Protecció Civil activarien per risc d'incendi en cas de que hi hagués un risc alt, i coordinar tots els serveis de l'Ajuntament.
I amb quin dispositiu compteu des de Protecció Civil per donar suport a tota aquesta campanya?
Bé, l'Ajuntament de Sant Cugat, som dos tècnics de Protecció Civil, amb la policia local, que també fa les seves funcions de vigilància i altres que té encomanades, i llavors tenim disposem de 3 camions cisterna per donar suport a bombers en cas que hi hagués un incendi, per anar fent el que se'n diu la roda, és a dir, van aportant aigua als camions perquè no s'hagin de ser els camions que vagin a buscar-la. Tenim tres camions, un de la brigada de jardineria, que és relativament nou, que són 5.000 litres, i dos cubes, en aquest cas, de 8.000 litres, si no m'equivoco, que són de la brigada municipal i del servei de neteja viària. Tot això més el voluntariat, que també és important. Tenim voluntariat de protecció civil.
Quants?
Són uns 25, i també uns altres 25 del que en diem el grup d'intervenció en emergències de l'ADF, són els que van de groc. Aquests també són uns 25, tots disposem de vehicles, ADF en aquest cas de dos cubes lleugeres, i tot això seria per donar suport en el cas de que hi hagués un incendi a bombers de la Generalitat o de Barcelona, que són els que actuen realment en un incendi forestal.
Quines diries que són les principals causes dels incendis forestals i com podem evitar-les? Perquè aquí nosaltres, els ciutadans, tenim protagonisme no absolut, però bona part del protagonisme.
Mira,
sí.
Malauradament, i ara ha començat una campanya de la Generalitat per recordar-nos el risc d'incendi que tenim, el 90% són per causes humanes, ja sigui descuits o intencionats, que també n'hi ha, que són els menys, però també n'hi ha. Dir-te també, per recordar, precisament és important això, que des del 15 de març, o sigui, ja portem uns mesos, fins al 15 d'octubre, està prohibit fer activitats amb foc o risc d'incendi a la zona de massa forestal, que aquí a Sant Cugat és molt important perquè és el nostre 40% del municipi, és massa forestal, i una franja de 500 metres al voltant d'aquesta franja. Què vol dir això? Que no es poden fer activitats amb risc d'incendi. Vol dir que no podem fer una barbacoa o altres similars? Sí, si està amb una sèrie de complint una sèrie de reglament, no? És a dir, que siguin barbacoes d'obra, matar guspires, que tinguem una manguera a prop, però és aconsellable no fer-ho. I què ens implica això també? De cara al que comentava anteriorment, Sant Joan, al prop de massa forestal, no es poden fer servir artilugis de pirotècnia, que és un dia, precisament, en què la nostra consciència com a ciutadans i el nostre actuar és importantíssim perquè no hi hagi incendis.
I com hauríem d'actuar en el cas que veiem una columna de fum o de foc?
Sempre, i no només per l'incendi forestal al risc, qualsevol incidència, urgència, emergència, tenim un telèfon que és el 112 que tothom ha de conèixer i tothom ha de trucar per qualsevol. Evidentment, no, també per un risc d'incendi. Una columna que veiem, encara que després sigui pues, un veí o sigui un... no és de foc, sinó és pols que ha aixecat una obra, però nosaltres creiem que és truqueu, sempre preferim equivocar-nos i no haver estat res que no pas lamentar-nos per no haver trucat en el moment. 112.
En cas que hi hagi un incendi, quins són els millors canals per estar informats i quins són els que vosaltres feu servir?
En cas d'incendi, sobretot el més important és fer cas al que diuen les autoritats, ja sigui bombers o des de l'Ajuntament, això és el primer. Per on informar-nos? Web de l'Ajuntament, Twitter de l'Ajuntament, tots els canals que té l'Ajuntament, i després ràdio, és bàsic, ho hem vist.
Aquesta casa.
Aquesta casa i altres ràdios, perquè ho hem vist amb el tall de subministrament, que al final, clar, el que no en funciona és la televisió, no en funciona internet, però la ràdio a piles de tota la vida.
Tenim l'experiència de la gran apagada, no?
Exacte, per això mateix. És a dir, en aquest kit que ens diuen que tinguem preparats en cas d'una emergència, una de les coses que es diu sempre és tenir una ràdio a piles, perquè aquesta està desvinculada del que és el subministrament elèctric. Per tant, aquí la ràdio, i després, clar, si es pot en aquest cas, doncs la televisió, les notícies, tots aquests canals que tenim, i sempre fent cas d'allò que diu l'autoritat, d'acord?
Parlem de la situació de veïns i veïnes, que aquí, precisament en el nostre terme municipal, doncs hi ha moltes persones que viuen en plena natura, en aquesta serra de Collserola, en zones boscoses. Què els hi recomaneu? De quina manera poden protegir els seus habitatges?
D'entrada, el que més important és l'autoprotecció. És a dir, coneixem on estem, on vivim i quin és el nostre habitatge, no? I què recomanem? Pues que s'hagin de fer totes aquelles mesures. Aquí us porto com a mostra dos llibrets que ens donen recomanacions, que després els podeu repartir, tenir. I bàsicament el que diu és... tenir la nostra parcel·la neta, si estem al costat al voltats de bosc o al costat, separació de tots aquells elements que puguin induir o proporcionar o ajudar a que l'incendi es propagui més, és a dir, no tenir llenya al costat de casa enganxada a la façana, no tenir arbres, no tenir al costat, que la nostra parcel·la, el que deia, estigués neta, que els arbres estiguin separats, que les copes dels pins no es toquin, i després en aquest poble hem vist moltes urbanitzacions que ens agrada molt el bruc com a separació. El bruc és un element sec, un element extremadament volàtil, per tant, no tinguem tanques de bruc. Després, què més cal tenir? Si tenim mangueres, per tenir mangueres suficientment llargues com per poder arribar tot arreu, i bueno, hi ha altres... però bàsicament això, és tenir la nostra parcel·la lenta, l'elements que puguin propagar el foc.
Digues.
No. Perdona.
Si tot i aquestes precaucions el foc arriba a prop de casa, què és el primer que hauríem de fer?
Primer de tot, confinança. És a dir, no evacuar. És important, i això Bombers ens ho recalca. Confinança. Per què ho dic? Perquè l'evacuació es pot fer d'una manera que no sigui bona i podem impedir que els serveis d'emergència, en aquest cas bombers o policia, nosaltres mateixos, arribem als llocs perquè col·lapsem les vies d'entrada per nosaltres, de sortida pels veïns. Primer és confinança, i confinança tancant finestres, tancant portes, omplint banyeres amb aigua, tenir una roba que sigui de cotó, i confinança cap a l'interior de la casa, allò on estiguem més protegits, posar, per exemple, tovalloles humides en els forats de les portes, no? els que ens queda per on pugui entrar el possible fum, quedar-nos allà i estar amatents al que ens diguin les autoritats. Però sobretot és això, confinament, és el més important, és el leitmotiv, per dir-ho d'una manera, que tenim en cas d'un incendi forestal.
Clar, però és que pot succeir que tinguem dubtes, és a dir, ens trobem en plena situació d'emergència i la reacció primera que podem tenir, primer el dubte, no? Però és molt possible que engeguem i sortim corrents del nostre lloc. Si cal evacuar o si ens hem de confinar, aquesta informació ens l'hauria de fer arribar algú.
Correcte, ens arribarà per ràdio, per mitjans de l'Ajuntament i per, fins i tot, desplaçats de la policia local que ens doni avisos als veïns, i anem de seguir. Important és confinar-se. Si, malauradament, algú no ha pogut confinar-se i ha d'evacuar, sempre, en direcció contrària, evidentment, d'on vingui el foc, sempre deixant pas lliure a bombers i altres serveis d'emergència, no col·lapsar i anar cap a llocs segurs. Per què diem això de confinament? No sé si recordes, a Portugal fa no molt temps van haver-hi 70 morts en un incendi forestal molt important. Tots sortien de casa, no van fer cas de recomanació, cap va morir a la seva casa. És a dir, la casa, el nostre habitatge, en principi, si el tenim ben adequat, com hem dit, amb aquestes mesures preventives, és un bon lloc, perquè tenim una certa estona en què quan vingui el foc allò podrà resistir. Les portes, les parets, les finestres tenen un temps de resistència al foc, i llavors ja vindran els bombers, en aquest cas, a ajudar-nos. Però confinament. I en cas que haguem d'evacuar, seguint les instruccions que les hem pogut rebre de bombers o els cossos d'emergència, i si no, doncs anant cap a posicions segures, anant contra direcció del foc i del vent, que és el que ens indicarà cap a on vindrà el foc. I sobretot això que dèiem abans, quan parlava d'autoprotecció, és que prèviament hem de fer la feina de saber per on hem de marxar en cas de que es donés un incendi. Conèixer el nostre entorn, no ja dic ara, quan es dona el foc, sinó abans fer aquesta feina i aquesta tasca de reconèixer quin és el nostre entorn, saber per on hem de poder anar-nos en cas que el foc vingui d'un costat o vingui de l'altre, i cap a on hem d'anar.
Ens comentaves al principi, Gabriel, que estem a nivell 2 del Pla Alfa, 2 sobre 4. Quines són les previsions per als pròxims dies?
Nosaltres ho coneixem perquè aquest pla, qui el fa és la Direcció General, en aquest cas encarregada d'agents rurals, però de moment no és de millora, perquè les previsions de calor és que es mantinguin, de pluja de moment se'n veu ben poca, amb la setmana que ve alguna plugeta, però bàsicament de moment mantenim-nos el 2. Quan a nivell 3 ja sí que es comencen a prohibir certes activitats i es pot donar fins i tot tancament de certes zones d'esbarjo, o com ens ha passat l'any passat, o els mesos d'agost sobretot ha sigut, si recordes, fa dos anys, diria, dos anys que va haver-hi una deixada de calor molt forta, es va tancar parts de part de Collserola.
Bé, doncs recomanem molta precaució.
I 112.
Anoteu 112 per emergències en situació de risc. Agraïm moltíssim al Gabriel Mas, el tècnic municipal de Protecció Civil de Sant Cugat, que ens hagi acompanyat en aquest especial que us ha acompanyat des de les 10 del matí aquí al Mercat Municipal de Mirassol. Acabem la temporada. El Faves Comptades s'acomiada fins la temporada que ve, al setembre. Gràcies a tots, que tingueu un molt bon estiu. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.